Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que el que es va presentar ahir als salons del Medium Park Hotel té quelcom, gairebé diríem, que de mig miraculós o de mitja ciència-ficció. Són vostès alguns o algunes dels que porten aquelles pulseres que monitoritzen l'estat biològic quan van a córrer, les pulsacions i altres constants vitals? Doncs aquest gairebé diríem que és el nexe en comú que ens pot ajudar a explicar una mica el projecte Autonomy. Saludem Joan Oliver. Joan Oliver, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Sort de les pulseres, perquè ens sembla que són més o menys aquell objecte que pot posar en comú el coneixement de la majoria de mortals de la tecnologia que s'aplicarà a l'Institut de Robòtica per la Dependència per posar en marxa aquest projecte Autonomy, no?
Doncs sí, és la part, el dispositiu més comú, no? I més que tots podem visualitzar. Mm. També veiem a vegades, no, en el telenotícies, els jugadors del Barça, no? amb una espècie de peto i samarretes,
sí,
mentre fan els entrenaments, i que també serveixen aquests, doncs, per monitoritzar el ritme respiratori, el cardíac, i aquest tipus de senyals, no, fisiològiques, que ens permeten, doncs, poder combinar-les i amb software específic, doncs, reconèixer les emocions.
D'acord. Precisament a això anàvem. Estem molt acostumats a aquests dispositius per a l'anàlisi de les constants físiques, però aquí estem parlant de les emocions. Com, d'alguna manera, aquestes constants físiques, les pulsacions i altres constants que es poden analitzar objectivament a través d'un dispositiu tecnològic, tenen la seva interpretació en l'àmbit de les emocions? Com s'ha treballat aquest projecte, o quin és l'objectiu final d'aquest projecte Autonomy pel que fa referència a això, a l'àmbit de les emocions, a com poden ser interpretades i, per tant, a com es pot personalitzar l'atenció a una persona amb dependència?
Doncs les senyals fisiològiques, les emocions tenen una traducció directa, no? Una directa en les senyals fisiològiques, no? Per exemple, molt quan se'ns posen els pèls de punta, no? Perquè he tingut una emoció molt forta. I llavors això que amb dispositius de baix cost, portables, inalàmbrics, sense fils, ho podem capturar, no? I llavors el que farem servir nosaltres també és combinar senyals fisiològiques amb informació externa, no? De l'individu, de la persona. En l'última campanya, no, l'anterior electoral, vam poder veure en els debats, no?
Sí.
En els debats electorals, informació, no? del Rajoy i tots els altres, com estaven de nerviosos, no? O enfadats, tota informació estadística, no? Sobre l'estat emocional dels candidats durant el debat. No sé si això ho recordes,
sí, doncs,
també,
sí,
amb,
sí,
la, amb l'expressió facial, amb el timbre de la veu, no? Tot això són informacions que, tant fisiològiques com externes, que ens les podem combinar i amb això poder reconèixer.
D'acord.
Totes, forma automàtica.
Totes les emocions poden ser captades?
Doncs és una bona pregunta. Nosaltres ens centrarem en emocions molt bàsiques. Per començar, les que ens interessen perquè la teràpia sigui més efectiva, no? Per exemple, no? Una persona amb discapacitat que està, està trista, no? o avorrida o distreta, no? També, perquè també volem saber l'atenció que està prestant en l'activitat que realitza, no? I totes no ho sé, però nosaltres començarem amb unes poques i quan les tinguem, doncs a futurs projectes anirem a més.
D'acord, ho heu comentat d'una forma, però, que qui ens pugui escoltar deu pensar, home, és relativament, no sé si dir senzill o no, saber que una persona està alegre o està trista. En el cas de les discapacitats, l'expressió de les emocions la contemplem igual que en una persona que no estigui discapacitada?
És molt diferent, no? Amb una manera molt, molt simple, no? L'atenció, no? Amb l'atenció. Una persona que, bueno, normal, no? Pues, sí. Pot saber, si està mirant cap al sostre o cap a on sigui, pot saber si està atenta o no, no? Uh-huh. Però hi ha moltes persones amb discapacitat intel·lectual que no tenen el control de la mirada, no? Llavors, en certa manera, sí que estan atentes a l'activitat que estan realitzant.
D'acord.
O sigui que, i després també hi ha estudis científics, no? Sobre el funcionament del cervell, no? Quines àrees s'activen, no? Del cervell quan estàs content i alegre. En una persona normal és diferent d'una persona amb discapacitat, no?
D'acord. Ens ho imaginem en la pràctica i ens ho imaginem, per exemple, perquè òbviament molts sitgetans els coneixen perquè us han vist i han visitat la fundació, ens imaginem com a cas pràctic i amb tots els matisos que ens hi vulgui posar en Joan Aliber, un resident o una residenta de la Fundació Ave Maria. Aquest noi o aquesta noia estarà, almenys ahir ens semblava que així s'explicava, utilitzant un dels elements d'aquest projecte, que és com una mena de taula, com una mena de, gairebé diríem que de pupitre d'escola, on es poden fer tot un seguit d'activitats, i estaran connectats a uns quants dispositius que mentre estan fent aquesta activitat els monitoritzaran aquestes emocions? Serà així, això?
Sí, sí, correcte, serà així. La taula aquesta de treball, que tècnicament li diem una estació d'estimulació cognitiva, ja existeix a la Fundació de Maria i es fa servir des de fa molts anys. I no només s'ha desenvolupat aquí,
sí,
a la Fundació de Maria, s'ha creat aquí, s'ha pensat, s'ha dissenyat, però se'n beneficien altres entitats també. N'hi ha com es veu que la tenen i la fan servir diàriament.
D'acord, o sigui,
per cert, participaran en el projecte en tota la part de l'avaluació, no?
D'acord, ens imaginem, per tant, un resident en aquesta taula d'estimulació cognitiva i aquest resident què portarà? Una pulsera, algun captador per l'activitat mental, què portarà mentre estigui fent aquest exercici perquè els especialistes puguin veritablement monitoritzar com està en aquell moment?
Portaran un dispositiu al damunt, en principi tenim com a previsió una espècie de diadema que mesura l'activitat, quines parts del cervell estan actives,
sí,
i una pulsera que mesura el ritme cardíac i la conductivitat de la pell.
D'acord.
Quan ens emocionem molt, quan una emoció és molt intensa, es transmet a la pell molt, molt ràpidament. No?
D'acord. La conductivitat de la pell té relació amb la suor i, per tant, la conducció elèctrica.
Exactament.
Sí? És això?
Es mesura...
Sí, deia-ho, doctor.
Es mesura la conductivitat, no? Quina resistència a l'electricitat posa la pell, no?
D'acord, si suem més, hi ha menys resistència, si suem menys, hi ha més resistència. D'acord.
Condueix més.
D'acord, o sigui que amb aquests elements, amb aquesta diadema al cap i amb aquesta pulsera, els especialistes podran tenir directament tot un seguit de dades que després caldrà, suposo, interpretar com cal, no?
Mm-hmm. Utilitzarem més elements, eh? Aquests són els fisiològics.
D'acord.
Després tindrem un dispositiu que observa cap a on mires.
Vaja.
A quina part, cap a on estàs dirigint la teva mirada i si estàs prestant atenció a el que estàs mirant o no. I després també tindrem un altre dispositiu que mesura les expressions facials.
És a dir, un reconeixement de tota la cara?
Sí, sí, sí.
Gairebé,
No per saber qui reconeixer qui és aquesta persona, sinó les seves expressions.
D'acord, això és més o menys semblant, amb tots els matisos també, eh? Ens disculpareu, el que podem veure a les pel·lícules?
Sí, a les pel·lícules normalment jo el que he acostumat a veure és això, no? Un software que reconeix la persona, diu, aquesta persona és Josep, no?
Ahà.
Una variant d'això és, això és com per exemple quan una càmera de fotos es dispara quan la persona somriu, no?
Entesos. És a dir, un dispositiu que permet reconèixer les faccions de la persona i a partir d'aquí interpretar-les d'una manera o d'una altra.
Sí, correcte.
D'acord. Amb totes aquestes...
I amb persones amb discapacitat intel·lectual és diferent, no? Llavors explorarem aquesta via. Estem en una mica un territori inexplorat.
No, per això us ho preguntava. Per això us ho preguntava, eh? Perquè ja és com un meló per obrir això en alguns moments, no?
Sí, exactament. Per això és una recerca, no? I per això és, tenim un estudiant de doctorat que hi treballa conjuntament dirigit aquest estudiant entre nosaltres i la Universitat Rovira Virgili.
Uh-huh.
I per això és un treball de recerca, no? Perquè és desconegut.
D'acord, des del punt de vista tecnològic, l'Institut de Robòtica per la Dependència, en què intervé? En l'elaboració d'aquest software, d'aquest programari que ha de gestionar tots aquests elements que ens acabeu de comentar i que s'incorporaran en la persona per a l'anàlisi de les seves emocions?
Correcte. Nosaltres utilitzarem dispositius que ja estan disponibles, de baix cost, i els donarem aquest ús nou, no? I llavors la nostra aportació serà en el com combinar tota aquesta informació de la persona per reconèixer les emocions. Serà un programari i que l'utilitzarem primerament en l'harmònic per millorar l'harmònic com a... Harmònic és la taula d'estimulació
sí.
Doncs per fer-la més efectiva, no? Terapèuticament.
I això...
I posteriorment l'utilitzarem en robots perquè els robots tinguin una interacció més empàtica amb les persones.
D'acord.
Però bueno, això també les màquines, qualsevol màquina.
D'acord. És a dir, que d'alguna manera es podrà programar un robot perquè tingui una atenció singular i específica per a cadascun dels residents o en el futur una persona que té unes determinades característiques tindria gairebé un robot adaptat a les seves característiques?
Correcte, sí. Que sabria com... clar, tot això ha de ser molt personalitzat.
Està clar.
I sabria com aquesta persona pues, se la pot animar, se li pot captar l'atenció, se la pot... com se l'ha d'ajudar, no?
Uh-huh. Ara ens dispensareu, però estem pensant en nosaltres mateixos i en un futur en què tothom pugui tenir a casa seva... Un robot, anava a dir, no que li rigui les gràcies, però que el conegui tant que gairebé pugui establir una conversa amb ell, perquè estem parlant d'una relació empàtica entre una persona amb una discapacitat i el robot que l'haurà d'ajudar, no? I en el fons això
hem de
suposar que serà extrapolable en el futur a la resta de la humanitat, està clar?
Sí, de fet això nosaltres pensem també en la gent gran que està sola a casa, no?
Està clar.
I que necessita un suport i que potser ja tenen una petita, un cert grau de degradació cognitiva, no?
Home, ahir el vicepresident de la Fundació, el senyor Antoni Reverter, deia que a la comarca del Garraf hi ha 14.000 llars en què hi viu una sola persona. I algunes d'aquestes llars evidentment són ocupades per persones grans a qui els poden atendre en determinats moments del dia, però no en totes les hores del dia.
Exactament, no? I voldríem saber si aquestes persones que estan soles si estan,
si estan bé,
per exemple, 4 hores mirant la paret, no?
Uh-huh.
O estan en un ambient de pressió o en un mal moment, o desorientades, no? Tot això amb una llar una mica intel·ligent, doncs també estem pensant en aquest escenari.
D'acord.
En el que puguem donar aquesta assistència remota.
Això és un món per explorar, no?
Sí, això bueno, ara el que hi ha, no, a nivell d'aquesta assistència a la llar és el botonet, no?
Exacte.
D'emergència, alguns detectors de caiguda, però està com tot molt bàsic, no? I realment no són eines que donen suport a l'autonomia de la persona. Són com reactives, no? Amb caic, doncs, fico botó
sí, sí.
No? Però si aquesta persona té algun tipus de deficiència, no? Que no se'n recorda de certes activitats o no se'n recorda... No? No hi ha ningú, no? Algú com més proactiu, que li doni suport, no? En aquest pas, no? Ara recorda de treure les escombraries, no?
Ara gairebé, no sé si plantegem una pregunta així una mica de ciència-ficció, perquè això és una porta oberta que en el futur hi hagi màquines, robots humanitzats d'alguna manera?
Bueno, amb una capacitat de relacionar-se molt més empàtica, sí, segur. Perquè avui en dia els robots o les màquines, parlem d'un robot, no?
Però, sí.
Un cotxe, no? Ja li pots parlar al cotxe, en el mòbil, per descomptat, no? Et contesta. Però no tenen la capacitat de saber tu com t'estàs sentint, no?
D'acord.
I llavors això és molt important quan aquest màquina, robot, taula d'assessió cognitiva és una eina terapèutica, no? I que és bo que tu realitzis aquesta activitat, no? Que t'està proposant aquest joc.
D'acord.
I aquestes relacions entre la màquina i la persona de moment doncs no tenen en compte aquest aspecte.
D'acord. Estirem una miqueta més del fil. En el futur, una persona amb discapacitat i una persona que no en tingui, però que es trobi en una situació d'aquelles que pugui necessitar companyia, podrà tenir, si ho dic així, i amb tots els matisos que vulgueu, un robot que amb el qual pugui sortir a passejar, per exemple?
Que pugui sortir a passejar, si sí, segons el futur, el més pròxim és tenir un petit robotet a casa que ja estan començant a sortir.
Sí.
Robots de sobretaula, que també poden moure's una miqueta.
D'acord.
Que són socials, no?
D'acord.
El seu fill és social.
És a dir, no estem, sí. No estem parlant de quelcom tan avançat en aquest aspecte, eh?
No, de fet, a Amazon ja ha tret un robot, no? Perquè que no té forma de robot, eh?
Ah-ha.
Com de columna, no?
Sí.
Perquè puguis parlar amb ell, comprar coses, t'ajudi amb alguna recepta...
Però és a dir, el que ens podem imaginar, senyor Oliver, és un robot a casa en què una persona gran li pugui dir, o que el robot li digui, et porto les pastilles perquè te les has de prendre.
Sí, o recordar-li, no? Ja,
o recordar-li.
Com a més bàsic, no? De dir-li, bueno, i fomentar-li l'autonomia, donar-li suport.
D'acord.
O un
robot que li pugui dir a aquesta persona gran, et truco a la teva filla, o et truco al teu fill, o sí. Si vols parlar amb la teva
correcte.
Neta. Sí, tot sí, això
fa
sí.
Fa molt que no parles amb la neta.
Per exemple. No,
sí. Intento fer-li una tocada, no?
D'acord, és a dir, tot això serà possible.
Sí, serà possible. I de fet, és algú en el que ja estem interessats, no? Molt, molt interessats nosaltres.
Uh-huh.
En donar suport, no només dintre la residència, sinó també a la llar.
És que precisament això anava, perquè estem parlant, o tot això neix, des d'una institució que es dedica a les persones amb una discapacitat psíquica profunda, però en canvi, tota aquesta investigació gairebé diríem que beneficiarà tota la societat en general, no?
Sí, correcte. L'Institut de Robòtica per la Dependència Nosaltres mirem, tota, mirem de donar solucions tecnològiques per tot el sector de la dependència. Uh-huh. A més, la Fundació de Maria té una entitat, que és l'entitat tutelar del Garraf.
Està clar.
Que ja dona atenció, no?, a gent tutelada, 125 persones, i creixent, no?, perquè també dona molt bon servei, i la meitat d'aquestes estan a la llar, no?, o sigui que ja veiem, no?, la problemàtica que ve, perquè ja estem treballant amb aquestes persones. A part, la Fundació té 15 llars, ell, pròpiament la Fundació, amb assitges, amb persones vivint a dintre, no?, i hi ha una terapeuta ocupacional que els hi va, els ajuda, els fomenta l'autonomia. O sigui que també estem en aquesta, ja treballant.
D'acord. Aquesta... dues qüestions per acabar. Una, el projecte Autònome té un, suposo, un calendari, té una aportació econòmica que ha fet també l'obra social de la Caixa, que són a la vora d'uns 40.000 euros. Hi ha la col·laboració de l'IDIBEL, que és en aquest cas un... Vaja, diríem que el referent, pel que fa referència a la investigació biomèdica, situat a Bellvitge. Hi ha un calendari establert per aquest projecte Autònome?
El projecte és d'un any.
Un any.
En un any tindrem aquest software, aquesta millora de l'harmoni, tindrem també una base de dades per la comunitat científica, perquè altres investigadors treballin, investiguin en el reconeixement de les emocions en persones amb discapacitat intel·lectual. I tindrem també, doncs, al final de l'any, un estudi fet clínic per IDIBEL validant clínicament, diguem, l'harmoni, la taula d'estació de treball, com a eina terapèutica.
D'acord, que suposo que això és l'objectiu fonamental, no?, que hi hagi una validació, que hi hagi una homologació, que hi hagi, per dir-ho d'alguna manera, una garantia d'eficàcia en tot aquest programari del projecte Autònome, no?
Correcte, no volem quedar només en dir sí, això va molt bé, és una eina terapeuta fantàstica, volem que hi hagi un estudi clínic per professionals que ho demostri.
D'acord. I una darrera, una persona que investiga i que cada dia, com tants, es trenquen el cap per intentar trobar que la tecnologia ens ajudi d'una manera o d'una altra, hi ha coses que fan els éssers humans que mai arribaran a poder fer les màquines?
Ho desconec.
Caram!
No sabria dir-te. A la llarga m'imagino que qualsevol cosa. Les màquines... realment no tindran mai emocions, elles, no?
Això és el que anàvem per... anàvem per aquí,
les
vaja.
Les emocions psicològiques, no?
Sí, exacte.
Són hormones, no? Això no podran tenir mai.
Exacte. És a dir, deixant de banda el factor emocional, molt probablement tota la resta, les màquines seran bastant capaces de fer-ho.
Ah, sí, algun dia m'imagino que sí. No sabrem...
D'acord.
Quan arribarà això.
D'acord. En qualsevol cas... El camí que enceta l'Institut de Robòtica per la Dependència depenent de la Fundació Ave Maria és possibilitar un sistema amb un programari per reconèixer les emocions de les persones amb discapacitat psíquica, com són en bona part els residents de la Fundació Ave Maria, i en conseqüència poder-los facilitar encara més la vida amb una atenció més personalitzada. Aquest és el sentit final del projecte Autònome que ahir es va presentar al Parc Hotel i de la qual n'és part important o responsable de l'Institut de Robòtica per la Dependència, el senyor Joan Oliver. Joan Oliver, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu.
I és que, com els dèiem i com apuntava Joan Oliver, hi ha unes xifres per reflexionar. No són del 2016, però tampoc són de fa 20 anys. A la comarca del Garraf hi ha 8.000 persones, 8.000, amb una discapacitat reconeguda. D'aquestes 8.000 persones, 4.500 tenen una discapacitat lleugera. són aquestes persones que poden anar pel carrer, però que necessiten algun suport d'alguna mena. I com deia també el vicepresident de la Fundació Ave Maria, Antoni Reverter, tenen un risc superior als que viuen institucionalitzats, als que viuen en residències, perquè és que en algun moment pot passar alguna cosa que no es pugui controlar. Però hi ha 4.500 persones amb una discapacitat lleugera. Hi ha a la comarca del Garraf 733 persones amb una discapacitat psíquica. I a la comarca del Garraf hi ha 1.500 persones que es poden ser considerats com a malalts mentals. A la comarca del Garraf, 1.500. A la comarca del Garraf hi ha 58.000 habitatges. D'aquests 58.000 habitatges, 14.000, com els dèiem fa un momentet, els ocupa una sola persona. Una sola persona que o bé ja té una determinada edat, o bé viurà un procés d'envelliment que suposarà que en algun moment hagi de rebre atenció domiciliària a casa seva d'alguna forma o d'una altra. Per tant, quan ahir la Fundació Ave Maria va presentar el projecte Autònome, anava bastant més enllà, com hem pogut parlar amb Joan Oliver, de les parets de la residència, de les parets de la Fundació i dels residents, dels discapacitats psíquics profunds. Ahir, sobre la taula, deixava anar totes aquestes xifres Antoni Reverter en la presentació del projecte Autònome.
Ara bé, a la comarca hi ha tot un fenomen, no? A la comarca tenim 8.000 persones amb una discapacitat reconeguda. 8.000. Dels quals 1.500 són malalts mentals, 733 són persones amb discapacitat psíquica. De totes aquestes persones, n'hi ha 4.500 que tenen una discapacitat lleugera, persones que van pel carrer, que estaran a casa seva i que necessitaran un suport. I això preocupa molt, són persones que tenen un grau de risc més elevat que uns que estan institucionalitzats. De les 58.000 llars que tenim a la comarca, 14.000 llars viuria una sola persona avui. Una sola persona que envellirà o que ja és una persona amb discapacitat. I bé, a la comarca hi ha treballadors socials, assistents socials. Avui en dia consumim, segons el Departament de Benestar i Família 2013, consumim ja més de 81.000 hores d'atenció domiciliària. Per tant, aquest és un servei que té que anar a més, multiplicat de 20 costos socials i tal, doncs és una partida molt important, que si tinguéssim elements moderns, probablement podríem contenir, no caldria que això pugés massa més, no? O sigui, poder-ho contenir i derivar els recursos cap a altres sectors que no siguin tan madurs, no? Bé, i aquí tenim l'eterna discussió que està, diríem, condicionada per conceptes econòmics, no? Les persones, indudablement, estan millor a casa seva que institucionalitzades, amb un horari lliure, que ningú els tingui que dir el que tenen que fer, vestint d'una manera correcta per el que vulgui i menjant allò que li vingui de gust. Per tant, bé, hi ha aquesta discussió, però el que és evident que en el marc dels convenis de les Nacions Unides, doncs el que es diu és que els estats tenen que fer el necessari perquè les persones puguin viure a la seva llar i rebre tots aquells suports que siguin necessaris perquè això pugui fer-se amb qualitat, no? Per tant, la Vegueria està molt atenta no a fer un procés de desinstitucionalització, sinó que tota aquesta gent pugui allargar al màxim la qualitat de vida a casa seva, no? Per tant, el que estem fent últimament és obrir xarxes de pisos, i aquestes xarxes de pisos les anem adornant, no? I completant amb una domòtica que està en funció de les activitats de la vida diària que aquelles persones puguin fer. Llavors, volem treballar molt en aquest territori per establir patrons de comportament, per establir registres des dels domicilis i perquè les xarxes municipals, les xarxes tutelars, les xarxes de suport a domicili treballin amb els mateixos instruments i comparteixin els mateixos plans d'acció, les mateixes agendes, els mateixos documents oficials, etc. Per tant, estarem treballant amb la innovació i el tema del reconeixement de les emocions doncs és un tema francament molt interessant, no? Bueno, tot això a casa nostra no seria possible sense l'ajuda de la Caixa, no? La Caixa és una peça fonamental amb el depurs de moltes coses que han fet a la vegueria. Primer, doncs eren coses senzilles, han fet, gràcies a ells, doncs han fet tallers d'art, han fet, han equipat coses, han fet moltíssim, bueno, moltíssimes, no? I ara les dues últimes convocatòries, també seguint una mica les senyals que dona la pròpia Caixa, no? La Fundació Bancària La Caixa, veiem que a ells també els interessa molt doncs ja la innovació, la recerca, tot allò que reporta doncs, un valor afegit, que deixa coses per futur, no? Per tant, nosaltres estem també intentant, amb el nivell dels projectes que ens corresponen, perquè clar, no som el clínic, no? Entrar en aquest territori de la innovació. Pensem que ha sigut encertat perquè portem dos anys amb coses d'innovació, l'hem passat en els números uns a la convocatòria amb Follow Me, no? I aquest any no som els números uns, però hem rebut una xifra, doncs, en fi, una gent despreciable per poder impulsar el projecte. Per tant, moltes gràcies a la Fundació Bancària La Caixa i esperem poder seguir amb aquest grau de coincidència doncs amb ells, no?
Aquest, doncs, és el nou projecte de la Fundació Ave Maria i de l'Institut de Robòtica per la Dependència, el projecte Autònome. Com els dèiem, tot plegat, una estació de treball com una mena de pupitre d'aquells que hem tingut tots a l'escola i un resident que va connectat a tot un seguit d'aparells que ens són bastant comuns, alguns d'ells. Aquests aparells estaran gestionats per un programari específic que es dedicarà a analitzar les emocions del resident per poder, d'alguna manera, aleshores establir un protocol d'assistència encara més pormenoritzat i adequat a la seva circumstància personal. Hi ha un any de termini per posar en marxa tot això i, com els dèiem, amb el finançament de l'obra social de la Caixa, que hi ha portat 39.850 euros. 10 i 51 minuts, tornem en uns minutets i els expliquem la dimissió d'Eduard Carrillo com a president de la secció local d'Esquerra Republicana.